Notícies en xarxa.
Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
Bon dia de bon matí des de la sintonia de Ràdio Arenys. Aquí estem per compartir amb vosaltres una horeta sentint explicar històries del passat. Algunes segurament que les heu viscudes i les teniu presents. D'altres segur que ja no les recordàveu o us van passar per alt. I si sou joves o relativament joves, potser les escolteu per primera vegada. En qualsevol cas, sigueu benvinguts a la banda sonora de la nostra vida. Bon dia, Anna Cucurull.
Molt bon dia, Montse.
Bon dia, Joan Garcia.
Bon dia.
I per descomptat, no pot faltar la música que acompanyi aquestes històries, i que en aquesta ocasió seran de cançons publicades el 1966 i el 1967. Aquesta setmana tornarem a barrejar tres històries que ens han quedat al tinter de 1966 i encetarem l'any 1967, l'any en què durant les festes de Sant Zenon i en l'embalat de l'Ateneu Arenyenc es va proclamar pubilla d'Arenys de mar 1967 Montserrat Torre Terrats, i una de les dames d'honor va ser la Carme Arenas. En aquells anys l'alcalde de la nostra vila era Joaquim Doi Guri.
No volíem descartar ni les històries ni les cançons que us teníem preparades encara del 1966. Així que abans de començar el 1967, les sentirem.
La banda sonora de la nostra vida.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar. La nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida. Despertat mullades les fulles del camp d'ufals veí, s'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Però alça la testa mullada i fresca, per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als afores corren els vents. I amb el serró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora que al sortir d'hora el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el pare. Roig tomat aquí de verdures collides del seu hort. La mula sua i el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant. A les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
La banda sonora de la nostra vida.
Una de les meves cançons preferides dels primers temps d'en Serrat, Cançó de matinada, que malgrat que ja cantava el 1966, no va ser editada fins al 1967. El 68 ja va començar a cantar en castellà, tot i que majoritàriament ho continuava fent en català. El 1968 vindria l'afer d'Eurovisió i el La La La, i tot el que va venir després. En parlarem quan toqui.
La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell és la trobada de referència del món de les havaneres, celebrada el primer dissabte de juliol a la platja del Port Bo de Calella de Palafrugell. Es té constància documental que a finals del segle XIX existia a Calella de Palafrugell una agrupació musical que incluïa cantades d'havaneres en el seu repertori. Però l'origen de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell rau en una trobada de cantaires l'any 1966 a la taverna de Can Valla, lloc de reunió de pescadors, impulsada per Francesc Alsius, Frederic Martí i Joan Pericot, arran de la publicació del llibre Calella de Palafrugell i les havaneres.
Amb la participació freqüent del grup Port Bo, el grup Bergantí, Cavall Bernat, els pescadors de l'Escala, Peix Fregit i Terra Endins, la cantada acaba entonant amb el públic La vella Lola i el meu avi. És un dels esdeveniments més coneguts de Catalunya. Aquest acte, que té els seus orígens, tal com hem dit, el 1966, va tenir ja des de l'inici un gran èxit, i això va obligar els organitzadors a repetir l'acte a la platja d'en Calau. A partir de l'any 1969, l'Associació d'Amics de Calella, organitzadora de la cantada en aquell moment, va decidir traslladar-la a la plaça del Port Bo, on se celebra actualment sota l'organització de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Des del 1979 se celebra el primer dissabte del mes de juliol. El Port Bo va plegar inicialment 10.000 persones i darrerament, amb gran ressò mediàtic, l'assistència supera els 40.000 persones, algunes de les quals s'apropen en embarcacions que fondegen davant l'escenari. A la dècada del 1990 va ser retransmesa en directe per la 2, entre el 2000 i el 2002 pel Canal 33, i des del 2003 per Televisió Catalana, el TV3.
Ja de negra nit, buscant aixapluc entre la taverna, el vent i la pluja van malmenar amb dies de tardor. Mariner jove, tibat i fort, amb foulard negre lligat al coll, el redassó que es perdona vides i adulador. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó. I mentre li canta una havanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits, xiscla una rialla i mirant coqueta pica l'ullet al noi de Calella, bruixolant el cos, marcant el compàs d'aquella havanera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot, muleteta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva. I la vella Lola llença el davantal, mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant. I com cada vespre la tavernera encisadora espera el galant que com cada nit l'ha d'enamorar, amb la guitarra i un got de vi cantarà alegre tota la nit cançons de Cuba, cants de mulates i blau marí. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et canto tota la nit. I mentre li canta una havanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits, xiscla una rialla i mirant coqueta pica l'ullet al noi de Calella, bruixolant el cos, marcant el compàs d'aquella havanera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot, muleteta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva. I la vella Lola llença el davantal, mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant. Mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant.
La banda sonora de la nostra vida.
Els Premis Recull són un dels guardons més antics en llengua catalana dels Països Catalans que organitza l'Associació Recull de Blanes, una entitat fundada el 1920 a Blanes per la promoció i divulgació de la llengua i cultura catalanes. A part de l'organització del premi, també tenen cura de l'edició i publicació de la revista trimestral Recull.
Durant la repressió del règim franquista, la celebració del certamen va topar amb dificultats burocràtiques, la forta censura local de la dècada dels 50 i la llei Fraga dels anys 60. Inicialment només es premiaven dues categories, narració i assaig. Tenia un caràcter local i en més d'una ocasió es van haver de celebrar en la clandestinitat i sota l'aixopluc de l'església.
I així va ser l'any 1966. Les autoritats franquistes li van retirar el permís de publicació per haver criticat que una missa que normalment s'oficiava en català s'havia fet en castellà. Sense permís, la convocatòria dels premis quedava sense efecte, però el 30 de gener de 1966, Recull es va amagar clandestinament al santuari del Vilar, on el jurat va fer públic el veredicte testimoniant l'acte amb una fotografia. El Premi de Narració Joaquim Ruïra, aquest any 1966, el va guanyar Joaquim Carbó.
Malgrat tot, aquest concurs literari es va estendre a nivell nacional i el 1967, després de la represa de la revista, va estrenar dues categories més, narracions curtes i poesia.
Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
Acabem de sentir el grup The Birds interpretant la cançó Torn, 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 Gira, Gira, Gira. Coneguda també com Per a tot hi ha una temporada, una cançó escrita per Pete Seeger el 1959.
El 18 de juny de 1966, durant la gira per Catalunya feta pel dictador Franco, de la qual ja en vam parlar la setmana passada, es va inaugurar el Parc d'Atraccions de Montjuïc i va romandre en funcionament durant 32 anys, fins al 27 de setembre de 1998. Tingué una gran acollida per part de la ciutat i dels turistes que la visitaven i va arribar a comptar amb més de 40 atraccions de tota mena, a més d'un teatre auditori on es celebraven diferents actuacions d'artistes de renom o festivals variats.
L'èxit es pot vincular directament als espectacles que s'hi feien al teatre, que es podia veure només adquirint l'entrada al parc, però especialment el tipus d'atraccions mecàniques que en el seu moment van ser una veritable revolució respecte de les que ja es coneixien fins aleshores, com la coctelera, la gran muntanya russa, el loco ratón o el zig-zag.
Cap al 1973 es van renovar la infraestructura i les instal·lacions i es van muntar noves atraccions que van engrandir l'oferta del parc. Una profunda remodelació que inclogué l'entrada d'algunes de les atraccions més místiques com el Pulpo, Amor Express, el Barco Mississippi o Noria Vision. Aquesta darrera la roda de fira més alta dels Països Catalans que s'havien instal·lat fins al moment.
El parc va continuar gaudint d'un èxit de referència, però cap a la dècada de 1990, la moda dels nous parcs temàtics va començar a arraconar-lo. I només la instal·lació d'una espectacular muntanya russa, anomenada Boomerang, va aconseguir mantenir el nivell durant una temporada. Finalment, a punt d'acabar la concessió, els desacords entre l'empresa concessionària i l'Ajuntament el van abocar a la clausura definitiva el 27 de setembre de 1998. El Boomerang va acabar en un parc d'atraccions de Nova Orleans, fins que va arrasar-lo l'huracà Katrina el 2005. I el Ciclón va anar a parar a unes atraccions de Platja d'Aro.
Després d'uns anys d'abandonament, els terrenys varen ser acondicionats per crear-hi els jardins de Joan Brossa, inaugurats l'any 2003. La informació l'hem extreta de Wikipedia, on trobareu totes les referències. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with all our hearts are thumping and you, my brown-eyed girl. Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing. Hiding high a rainbow's wall. Slipping and sliding. All along the waterfall with you. A brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
la la tida, la tida. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl.
sang.
La banda sonora de la nostra vida. Any 1967.
Aquest que sentíem era Van Morrison, un músic i compositor nord-irlandès, amb una de les seves cançons insígnia, potser la seva més famosa i celebrada, Brown-Eyed Girl, la noia dels ulls marrons. Sembla que no, però fora del nostre país, en aquell temps, també hi havia censura. Potser no política, però sí moral, ja que moltes emissores de ràdio, malgrat l'èxit de la cançó, no la volien posar. I es va haver de fer una edició només per a aquestes emissores de ràdio que eliminava el vers que deia «Fent l'amor a l'herba verda». Ara, faré un spoiler. A la censura, sempre se la sobrepassa i se l'enganya. Si no en sabrem nosaltres d'aquestes coses, que vam superar moltes vegades els censors d'en Franco.
I ara sí, encetem el 1967. Era l'1 d'abril de 1967, a Salitja, un poble de 300 habitants del municipi de Vilobí d'Onyar, Girona, s'inaugura l'aeroport de Girona-Costa Brava. Ja el 1957, la Diputació de Girona inicia les gestions per establir un aeroport als terrenys situats als termes municipals d'Aigua Viva i Vilobí d'Onyar. I el 1965, el nou aeroport comptava amb una pista de 2.200 per 45 metres i un estacionament per a 9 aeronaus de tipus mitjà i va passar a anomenar-se Aeroport de Girona-Costa Brava. Al febrer de 1966 s'ha aprovat l'ampliació de la pista de vol en 200 metres i l'any següent sobre el trànsit aeri civil nacional internacional de passatgers i mercaderies.
Durant la dècada de 1970, l'aeroport va experimentar un apogeu en el trànsit de passatgers, sobretot a causa dels vols xàrters d'estiu. Això va fer que s'haguessin d'ampliar l'estacionament d'aeronaus i la pista de vol i construir un nou edifici terminal. Tot i així, era una infraestructura que estava per sota del seu potencial i que arribava a poc més de 500.000 de passatgers fins al 2002. A partir de 2003, a causa de l'arribada de companyies de baix cost, com Ryanair, l'aeroport gironí va experimentar un creixement exponencial del nombre de passatgers que va permetre que superés els 3.500.000 de passatgers durant l'any 2006. Degut a aquest gran creixement, es va proposar la construcció d'una segona pista i enderrocar l'antiga terminal de passatgers per poder tenir més places d'estacionament d'aeronaus.
Avui en dia, des de l'aeroport de Girona, es pot anar a 45 destinacions a tota Europa. Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Dinamarca, Finlàndia, França, Hongria, Països Baixos, Polònia, Regne Unit i la República Txeca. I després de la pandèmia, l'any 2024, el nombre de passatgers va ser d'1.580.410.
La banda sonora de la nostra vida.
Quan estava tot sol amb la mar a l'hivern a la vora del foc d'una antiga casa catalana en un poble petit i polsós, que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. I sentia brama la tempesta i els pagesos fugir esverats, cosinar perquè la tramuntana els disposa la closa i el blat. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. Quan a casa faltava una cosa em posava la bufanda i l'abric, quan anava corrents a buscar-la i tornava content i arrodit. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. Quan estava tot sol a la cambra i sentia els arbres ruixir i la gent que passava esverada m'agafava fort el coixí. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. I els ocells dormien a les branques i ja es veia cert parejant. M'amagava darrere d'un arbre, els mirava pensant i somiant. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo.
Aquesta cançó que acabem de sentir, Que feliç era mare, d'en Lluís Llach, va ser la primera cançó que va composar el 1965 amb lletra del seu germà Josep Maria. Va ser l'últim dels 16 jutges i se'l considera un dels capdavanters del fenomen de la nova cançó. Albert Mallofré, crític musical de La Vanguardia en aquell moment, pensava que els seus textos i la seva composició musical eren típics productes de joventut. Els considerava tendres i nets, però encara innocents i primaris. El seu debut el va fer el dia 22 de març de 1967 a Terrassa, concert en el qual, segons ha explicat sovint, es va passar tot el temps amb els ulls tancats i amb les cames tremolant.
L'any 1967, Muhammad Ali, Cassius Clay, va ser desposseït dels seus títols de boxa i se li va prohibir participar en la boxa professional durant 3 anys. I això perquè va rebutjar el servei militar.
Efectivament. El 1964, el famós boxejador Muhammad Ali es va unir a Nació de l'Islam. I el 1967, 3 anys després d'haver estat un dels campions del món de boxa pes pesat, va començar a tenir problemes per no voler allistar-se a les forces armades dels Estats Units. Es basava en les seves creences religioses i el seu rebuig a la guerra del Vietnam.
Tot i que el 1964 el van declarar no apte per enrolar-se a l'exèrcit perquè tenia una lectura i una escriptura deficients, una nova revisió de les proves el va reclassificar com a apte per al servei. Va ser aleshores que es va declarar objector de consciència i després de no haver estès 3 crides, finalment el van arrestar.
Per aquests fets, va ser acusat de traïció i condemnat a passar 5 anys a la presó i a pagar una multa de $10,000. També va ser desposseït del títol de boxa i la seva llicència per boxejar va ser suspesa. Després de ser trobat culpable i passar per un tribunal d'apel·lació, Ali va apel·lar el seu cas a la Cort Suprema dels Estats Units i finalment va guanyar. El seu cas va ser conegut com a Clay versus United States.
Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
Segur que aquesta cançó i la cantant les heu reconegudes a la primera. Efectivament, era Aretha Franklin, Respect, una cançó escrita i interpretada originalment per Otis Redding el 1965, però que Aretha Franklin va convertir en un èxit el 1967. De fet, la música en les dues versions és significativament diferent. I a través d'alguns canvis a les lletres, les històries explicades tenen un sentit diferent. La versió de Redding és una súplica d'un home desesperat que donarà a la dona tot el que vulgui. A ell no li importarà si ella ho fa malament, sempre i quan rebi el respecte degut quan porti els diners a casa. En canvi, la versió de l'Aretha Franklin és una declaració d'una dona forta i segura de si mateixa, que sap que té tot el que el seu home vol. Ella mai no ho fa malament i exigeix el seu respecte.
Era l'1 de setembre de 1967 que en la part frontal del mercat, al primer pis, es va obrir el primer economat d'Arenys de Mar. Els economats són establiments d'articles de primera necessitat en què algunes persones, com els treballadors d'una fàbrica o els socis d'una cooperativa, poden comprar més bé de preu que altres botigues. En aquest cas, era una cooperativa sindical de consum. Els productes eren escassos i el producte estrella era el peix congelat i fresc.
Banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.
Acabem de sentir a Los Bravos amb el tema principal de la pel·lícula Los chicos con las chicas, feta el 1967. És una cançó qualificada com a brillant. La cançó aborda el tema del xoc generacional entre uns joves amb moltes ganes de divertir-se i ballar i uns majors ancorats a l'edat de pedra. Doncs ara us explicaré una anècdota. Cada any, al col·legi La Presentació, que era on jo anava, hi havia el dia en què la congregació celebrava la seva creació. Ja no recordo exactament quin dia era de l'any, però sí que no fèiem classe i cada any ens posaven una pel·lícula, normalment religiosa. Les sandàlies del pescador, 7x7, Ben-Hur, los 10 mandamientos, en fi, totes religioses, i moltes vegades l'anaven repetint, doncs mira, un any sí i l'altre no. Fins que algun any, alguna monja més moderna va aconseguir que ens poséssim Los chicos con las chicas. Oh, vam disfrutar d'allò més! Fins que va arribar el moment del petó. I aquí va venir una fosa amb negre i al final de la pel·lícula. En fi, què hi farem? Van considerar que no era apte, que més aviat era un pecat.
A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida. Moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Radio Arenys, on el passat mai s'acaba.
També, a l'any 1967, es va fundar la companyia de teatre independent de Titelles, Puccinelli's Claca, després coneguda com a Teatre de la Claca, per part de Joan Baixes i Teresa Calafell. Joan Francesc Baixes és un pintor, director d'escena i titellaire català. L'any 1966 va crear l'equip d'expressió Claca, amb una dotzena d'artistes joves, des del qual duien a terme nombroses activitats artístiques en barris, universitats i centres escolars, socials i esportius. El seu treball va créixer a l'entorn hostil de la dictadura franquista i se suma al moviment de resistència cultural i democràtica. A partir de la seva trobada amb l'artista Teresa Calafell l'any 1967, tots dos es van dedicar de manera professional al Titella. Teresa Calafell procedia d'una família anarquista i des del seu naixement es comunicava amb els seus pares, tots dos sordmuts, amb el llenguatge de les mans.
La Claca va néixer com a companyia de titelles i ninots, continuadora de la tradició titellaire catalana, els Vilà, els Anglès o Vigués i Mauri, i innovant-la amb l'ús de noves tècniques i materials. Va anar evolucionant espectacles per a totes les edats i cada vegada de caràcter més pròpiament teatrals. Va desaparèixer l'any 1988, després de 20 anys d'actuacions.
Considerada una de les companyies teatrals d'Espanya amb més prestigi internacional, la Claca ha estat convidada a més de 70 festivals arreu del món. A Llançà, cada juliol, des de 1212, se celebra un festival d'arts escèniques per a tots els públics, a l'aire lliure amb el nom de Festival Claca.
Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
Qui no recorda aquesta cançó? Marionetes en la cuerda de la Sandy Shaw, una de les cantants angleses amb més èxit de la dècada de 1960, famosa per cantar descalça a la majoria de les seves actuacions. El 1967 va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió amb aquest tema, amb un marge de vots gairebé de rècord, i es convertia en tot un èxit mundial. Com a anècdota, la cantant va declarar que odiava aquesta cançó.
Malauradament, hi va haver unes quantes morts sonades el 1967, entre les quals les de Robert Oppenheimer, físic nord-americà, director del projecte Manhattan i pare de la bomba atòmica. el grandíssim actor Spencer Tracy, guanyador de 2 premis Oscar i un Globus d'Or, un dels actors més reconeguts de Hollywood clàssic. I tant que parlem dels Beatles en els últims programes, i sempre n'escoltem una cançó, que sapigueu que el 27 d'agost, amb circumstàncies poc clares, va morir el seu mànager i empresari britànic Brian Epstein, per a molta gent el 5è Beatle. I finalment, el 9 d'octubre, va ser assassinat en una emboscada i mentre estava desarmat, Ernesto Che Guevara, de qui ja hem parlat en una altra ocasió.
Però va haver-hi un amor que va passar desapercebuda, almenys entre la societat occidental. Parlem de la mort de Pu Yi. Vinga, va, que aixequi la mà qui sàpiga de qui estem parlant. Veig poques mans. Doncs Pu Yi va ser l'últim emperador de la Xina. Segurament l'únic que recordareu d'aquest senyor és com va retratar la seva història Bernardo Bertolucci a la pel·lícula L'últim emperador, de l'any 1987. És molt possible que hàgiu vist aquesta pel·lícula. Al cine les imatges realment eren molt espectaculars. Va ser el 12è emperador de la dinastia Qing, que va governar la Xina, pertanyent a la nissaga Manxú dels Aixin Jioro. Com que el 1912 es proclamà la República de la Xina, Pu Yi en va ser el darrer emperador. Després d'aquesta cançó, desgranarem alguna cosa de la seva vida i de la seva mort.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angel, and then the angels forget to pray.
hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. Such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so
la banda sonora de la nostra vida.
Hem sentit en Leonard Cohen. Aquesta cançó era So Long, Marianne, un tema escrit i composat pel cantautor canadenc el 1967. La cançó es va inspirar en Marianne Jensen. Aquí Cohen va conèixer l'illa grega d'Hidra el 1960. Feia poc que l'havia deixat el seu marit, l'escriptor noruec Axel Jensen, deixant-la ella i el seu fill de 6 mesos sols a l'illa. Finalment, en Leonard Cohen la va convidar a ella i al seu fill a viure amb ella a Montreal, una oferta que ella va acceptar. Tots dos van viure junts durant la dècada de 1960, viatjant entre Nova York, Montreal i Hidra. De tot això se n'ha fet una sèrie, crec que aquest any.
Puyi es va convertir en emperador el desembre de 1908, a l'edat de 2 anys i 10 mesos, després que l'emperador Guangxu hagués mort sense fills. Amb el títol d'emperador Xuantong, la introducció de Puyi a la vida d'un emperador va començar quan els funcionaris del palau van arribar a la seva residència familiar per emportar-se'l a la força a la ciutat prohibida.
Però el 1924, el senyor de la guerra Feng Yuxiang va desposseir Puyi del títol imperial i el va expulsar de la ciutat prohibida, així que es va establir a Tianjin, ciutat de la Xina, però sota el domini japonès. El 1932, el Japó la va declarar zona independent de la Xina, sota el nom de Manchukuo, és a dir, el gran estat manxú de la Xina. I Puyi fou nomenat pels japonesos primer governant i després emperador de Manchukuo amb el nom de Kang De.
Al final de la Segona Guerra Mundial, Puyi va ser fet presoner per l'exèrcit soviètic quan intentava fugir de Manchúria i posat a la presó. Allà va conèixer les obres de Marx i Lenin. I el 1949, quan Mao Zedong va entrar a Pequín i va proclamar la República Popular de la Xina, Puyi va ser enviat cap allà i va ser reclòs en un camp de reeducació a Fushun, a la província de Liaoning, fins que el 1959 se'l va declarar reformat. Va declarar el seu suport al comunisme i va treballar als jardins botànics de Pequín.
Al final, el 17 d'octubre de 1967, va morir de càncer i de complicacions cardíaques. Segons la legislació aleshores vigent, el cos de Puyi va ser incinerat i les seves cendres van ser dipositades, juntament amb les restes d'altres dignataris de l'Estat, al cementiri revolucionari de Babaoshan, on abans de la revolució s'hi enterraven les concubines imperials i els eunucs.
La banda sonora de la nostra vida, any 1967.
The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you.
Forever, forever, you'll stay in my heart.
For the bus, dear, while riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you.
Banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
Hem sentit una deessa de la música, la de Dionne Warwick, amb un dels temes més exitosos de tots els temps, I Say a Little Prayer, Reso una petita oració. Una cançó amb una lletra que pretenia transmetre la preocupació d'una dona que té el seu home a la guerra del Vietnam. Va ser gravada el 1966, però no va ser llançada fins al 1967, perquè els productors no els acabava de convèncer la cançó. I vet aquí que no només va ser un èxit extraordinari, sinó que s'ha convertit en tot un clàssic.
L'any 1966, Félix Cucurull va guanyar el Premi Josep Yxart pel llibre d'assaig Portugal i Catalunya, publicat l'any 1967 amb un altre títol imposat per la censura, Dos pobles ibèrics, on es tracta el paral·lelisme i les relacions mantingudes a través dels anys entre Portugal i Catalunya. Va donar una conferència sobre el llibre organitzada per el Cabo Excursionista Sant Francesc, el qual va tenir molt bona acollida.
El Premi Josep Yxart va ser un premi d'assaig en català creat el 1956 per l'editorial Selecta i actiu fins al 1970. Pren el seu nom de Josep Yxart i de Moragues, crític literari i traductor català. El premi es donava durant la nit literària de Santa Llúcia amb la intenció de fomentar una nova fornada d'escriptors d'assaig en la cultura catalana. Amb una dotació econòmica inicial de 10.000 pessetes, es passà a 15.000 l'any 1960 i, finalment, a 25.000 a partir de 1965.
El 2017 es va fer una segona edició del llibre amb motiu del 50è aniversari de la seva primera edició. El delegat de la Generalitat de Catalunya, Portugal, Ramon Font, va visitar el 21 de febrer de 2017 la Biblioteca d'Arenys de Mar amb motiu d'aquesta publicació que faria la Societat Portuguesa del Tús.
El delegat de la Generalitat a Portugal es va reunir amb un dels fills de l'autor, en Jordi Cucurull, amb la regidora de Cultura d'Arenys de Mar d'aleshores, la Isabel Roig, i amb la directora de la biblioteca, la Montsabat. La trobada va servir per traçar la participació de la vila en la presentació d'aquesta reedició del llibre, que va tenir lloc el dia 20 d'abril de 2017 a Lisboa. La biblioteca també va col·laborar en la cessió de material divers del fons documental Fèlix Cucurull per a l'exposició de l'autor que es va fer a la mateixa ciutat.
Si voleu saber més coses sobre la vida i obra d'en Fèlix Cucurull, heu de saber que la família va donar tot el fons bibliogràfic i documental a la Biblioteca d'Arenys de Mar, on el podreu consultar si voleu anar-hi presencialment, però ho trobareu en línia per internet.
La banda sonora de la nostra vida.
Amb això nosaltres ja us diem adeu i fins la setmana que ve. Se'ns ha acabat la nostra horeta, però no patiu, tornarem la setmana que ve amb més històries i més música.
Ja sabeu que la setmana propera estarem aquí com un clau, o bé ens podeu escoltar qualsevol dia, qualsevol hora, des de la web de Ràdio Arenys, radioarenys.cat. A la pàgina d'inici cliqueu a la carta i d'allà anireu a la banda sonora de la nostra vida. Un cop hi sigueu, si us ha agradat i ho voleu compartir, ho podeu fer per Facebook, per WhatsApp i per Twitter. En fi, que tingueu molt bon diumenge. Fins a la setmana propera.
Bon diumenge a tots.
La banda sonora de la nostra vida.
I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla